La xarxa. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla José Lorenzo. Carles Puigdemont ha retirat la petició de delegar el vot en el ple d'investidura que havia fet el Parlament. Ho fa el mateix dia en què la mesa del Parlament estudia la possibilitat que els diputats que són a Brussel·les i els tres que són empresonats puguin delegar el vot a la sessió d'investidura. En qualsevol cas, Puigdemont ha reiterat aquest dimarts la petició per exercir el vot delegat que va registrar la setmana passada. Una petició que podria fer pressuposar que no tenia intenció d'assistir al ple d'investidura. Pendents de si hi ha alguna raó més de fons, la mesa estudia si la resta de diputats que han demanat la delegació de vots des de Brussel·les podran exercir-la. Tot i l'informe contrari dels serveis jurídics del Parlament, la mesa d'edat ja va permetre votar als diputats que són en presó preventiva a la sessió constitutiva del Parlament. Tot plegat, quan s'ha de saber si el PSC i Ciutadans demanen formalment al president del Parlament que reconsideri la decisió de proposar Carles Puigdemont com a candidat a la investidura. També caldrà veure si Roger Torrent aprofita la reunió de la mesa per comunicar la data del ple d'investidura. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha avançat que l'Ajuntament té previst revisar i remodelar el pla de circulació de la ciutat, una revisió que tindrà com a principal objectiu millorar el trànsit i l'accés a la capital del Montsià. Volem més detalls, Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Uns accessos que, segons l'alcalde, dificulten l'entrada i sortida de vehicles del casc urbà d'Amposta, així ho explicava.
Per exemple, la percepció que tenim tots de que quan tu entres a Amposta, entres per on entres, te fa fora de la ciutat. I, per exemple, l'entrada pel pont, doncs, una cosa que jo plantejo sovint és el fet de poder recuperar el doble sentit entre el passeig del canal i els quatre cantons, no? Però clar, això s'ha de contemplar dins d'aquest pla de mobilitat, s'ha d'estudiar, i igual que l'acabament dels carrils bici, que també és una que volem que tingui en compte aquest pla de mobilitat. Hi ha una gran via que també s'ha de mirar a veure què es fa en ella, que és el carrer Barcelona, si és de doble sentit i el passem a un sentit únic en carril bici.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha recordat també que l'Ajuntament de la ciutat està treballant per tal d'anar a metres de carril bici a la ciutat, així com per millorar i ampliar les zones d'aparcament en llocs tan estratègics com els voltants de l'Hospital Comarcal.
En un altre ordre de coses, el govern de Sant Cugat impulsarà aquest any 232 pisos de protecció oficial en diverses zones de Sant Cugat. A més de la culminació d'aquest edifici, s'avançarà també en promocionar el carrer de Jeroni de Pujades, l'avinguda del Pla del Vinyent, el carrer de Benet de Moixó i el carrer de Sant Joanistes, en un any que suposarà el 30è aniversari de la Societat Municipal Promusa. Cugat.cat, Albert Prat, explica'ns.
Bon dia. A més de la culminació d'aquest edifici, s'avançarà també en promocions al carrer de Jeroni de Pujades, l'avinguda del Pla del Vinyet, el carrer de Benet de Moixó i el carrer dels Sant Joanistes, en un any que suposarà el 30è aniversari de la Societat Municipal Promusa. L'equip de govern ho ha explicat durant l'esmorzar amb periodistes de l'hotel Sant Cugat. El tinent d'alcalde d'Urbanisme, Damià Calvet, ha detallat la ubicació de la nova promoció de l'avinguda del Pla del Vinyet, que se situarà a la cantonada amb l'avinguda de Torreblanca davant dels cinemes. Calvet ha destacat que l'aposta del consistori és el règim de lloguer, com ja inclou el pressupost.
I nosaltres el que pretenem, i això ho vam explicar també en el seu moment, és que a partir d'allà tinguem uns cicles que s'encavalquin i puguem tindre una promoció sostinguda i sostenible, sostinguda en el temps i sostenible econòmicament, de manera que el que estem projectant un any ho estiguem construint l'any següent i ho puguem entregar el tercer any.
A la reunió amb la premsa, Calvet s'ha referit també al projecte de les cases dels mestres, que ha assegurat que continua avançant.
I abans d'acabar us expliquem que aquest mateix dimarts tècnics del govern de l'Aragó aniran a buscar el quadre La Immaculada, que no van trobar el dia que es van endur les peces del Museu de Lleida cap a Sixena. Es tracta d'un oli del segle XVIII que estava extraviat i que finalment es va trobar a les dependències del bisbat de Lleida. Ho deixem aquí a aquesta hora.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 5 minuts i comencem aquesta nova edició d'avui, dimarts, dia 23, de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Siguin molt benvinguts. I si ens volen fer companyia, ja saben que, com comencem, sempre els expliquem el que tenim, el que els oferim en aquesta primera hora. Com és començar parlant del temps, el temps per la meteo, des del bloc d'en Sergi Corral i també les temperatures. Avui sí que ja tenim a punt meteolescala.com, que semblava dels que hi tenia problemes amb la seva web. Avui hem vist que ja els havia solucionat i podem tenir les dades del temps, la temperatura actual, així com l'humitat, la temperatura, diguem, aviam, que és que ho haig de mirar-ho perquè ara així de memòria és allò que no me'n recordo de dir com aquest valor, la sensació tèrmica, exacte. Anava a dir temperatura i és sensació tèrmica, la sensació tèrmica també, que forma part d'aquests valors que sempre ens serveix dia rere dia a aquesta pàgina web. També, com no, el resum de premsa per la gent que encara no ha anat a comprar el diari, els explicarem... Més ben dit, els explicaran a Puigdobet, a l'Oriol Pujador i a la Taís Trujillo, a l'equip de notícies en xarxa edició matí, què hi poden trobar a la premsa general. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem de notícies. Què passava fa un any? Quina era la notícia que es donava als informatius? I ara fa cinc, què es parlava, què es deia? Doncs tot això i el refrany o frase del dia configuraran aquesta secció dels sants aniversaris i més. A continuació, ja, la Montse Hidalgo. Avui li toca fer 5 cèntims a aquest espai de divulgació econòmica amb una entrevista a Octavio Bono, director general de Turisme. I a la Sandra Balaguer, amb la seva gent amb valors, ens parlarà de la Fundació Bona Nit amb el seu president, l'Antoni Coll. També doncs, tindrem l'endivinalla de la Quincalla, aquesta secció que estrenàvem la setmana passada, aquesta secció que ens porta a Judit Covenya, que doncs, ens parla d'aquestes frases fetes, d'aquests mots, i també, com sempre, en deixa un perquè els lectors el completin, i avui començarem doncs, solucionant, més ben dit, sí, aquesta per la paraula queda bé, solucionant el que ens va deixar la setmana passada perquè els nostres oients hi donguessin solució. Doncs començarem així. I en tot això, i amb música de la Mona, de la de Gran Reserva, arribarem al punt de les 12 ja per començar aquesta segona hora de matins en xarxa el més calent a l'Aigüera. Si volen ser-hi, m'hi volen acompanyar, com els he dit abans, i els torno a dir ara, molt benvinguts. Bé, com sempre, comencem pel temps. Valors d'actuals a l'escala des de l'estació que tenim a la Costa del Llop, la meteolescala.com, ens diu que tenim una temperatura actual de 11 graus en 7, es veu doncs que el sol llueix ja amb força, amb una humitat del 80% i la sensació tèrmica, que no hi havia maneres que me'n recordés la primera vegada, ara penso que ja me quedarà gravat en el meu disc dur, que tots tenim al cap, doncs és de 11 graus. 11 graus, 11 en 7 la temperatura, la sensació és de 11 graus, un xic menys. Molt bé, doncs això és en quant als valors. Ara és aquell moment d'anar al que és la previsió. Què ens diu en Sergi? Que per avui dimarts tindrem el cel serè tot el dia. Només hem vist els núvols mar endins de matinada, amb un ambient molt solellat i agradable al centre del dia. Per això fa doncs, que tinguem aquesta temperatura normal, no direm alta, però bé, normal per l'època que estem, superant aquests ja 10 graus i arribant quasi als 12, que suposo que d'aquí una estona ja s'hi arribarà. En quant al vent, hem començat amb calma de matinada i matí i ara fluix i variable al centre del dia. La mar, calmes, gran part del dia amb alguna estona d'arrissada. Això per avui. Ens anem a demà i ens diu que tindrem un cel serè des de la matinada fins a mitja tarda. A partir del vespre i nit arribaran núvols alts i també algun núvol baix cap al mar i cap al sud. Ambient agradable. El vent, calma de matinada i matí, a migdia entrarà un vent de força 2-3 que al vespre girarà cap a Garbí. A mitjorn de força 2-3 que al vespre girarà cap a Garbí. Estat de la mar, calmes de matinada amb arrissada a partir de migdia i tarda. Temperatura de l'aigua del mar, 12 graus amb 8. Bé, aquests són els valors meteorològics en forma de previsió que ens porta en Sergi Corral, abans els valors en forma de temperatures de meteolescala.com, l'estació d'en Benjamí Gallegos, que avui la tornem a recuperar i esperem aviam que no tinguem més contratemps en quant al temps de referència. Molt bé, passem ja de la temperatura al que és la informació de la premsa. Com sempre, tots aquells que han anat a buscar el diari ja us hi heu d'anar, doncs, en menys de 3 minutets, la Thaís Trujillo, l'Helena Pujolet i l'Oriol Pujador ens expliquen què hi podem trobar-hi.
Diaris, cop d'ull a la premsa, damunt la taula les portades del dia, repassades ja les de la premsa local i comarcal, ens hem de fixar les portades de la premsa generalista, avui amb la conferència de Carles Puigdemont i a la Universitat de Copenhagen com a gairebé element central de totes les portades dels diaris. Thaís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Totes pràcticament i dedicant una mateixa fotografia i veiem Carles Puigdemont darrere d'un faristol i davant d'un auditori ple a vessar de públic. Comencem aquest repàs en portada del diari ara.
Que diu que Puigdemont reclama una solució política des de Dinamarca i subtitula que el jutge Llarena renuncia a reactivar l'euroordre per no donar peu a la investidura. L'Ara també destaca que Rajoy es nega a reunir-se amb el president del Parlament per parlar del que considera una il·legalitat flagrant.
Més enllà d'aquest titular, en clau política, hi ha un parell de temes que avui també són coincidents per la seva rellevància.
D'una banda, detecten un mecanisme per frenar la metàstasi del càncer de mama i de l'altra, fiasco en la inauguració de l'AVE a Castelló amb Rajoy i Ximo Puig a bord.
Segona portada, la del Punt Avui, cobra amb una frase textual de Carles Puigdemont pronunciada durant la conferència a Dinamarca. A Catalunya està en joc la democràcia de tota Europa.
Apunta també que el jutge Pablo Llarena ha evitat perseguir un presumpte delicte amb l'argument que l'arrest de Puigdemont podria facilitar la investidura del líder exiliat. Un altre tema de portada destacat, 9 imputats pel tall de vies a Sants per la vaga general.
Cop d'ull ara al periòdico, encapçala la portada amb el següent titular: el Suprem no fa cas del repte de Puigdemont i afegeix que el jutge creu que el fugit buscava ser detingut a Dinamarca i per això no n'ordena el seu arrest.
La fotografia, tot i tenir Puigdemont com a protagonista, es desmarca de la que han triat la resta de rotatius. Els editors, en aquest cas, han triat una imatge del cap de llista de Junts per Catalunya a punt per fer-se una selfie al costat de dos joves estudiants danesos. A peu de foto i en lletres vermelles, una pregunta. La balcanització és el seu model?
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb La Vanguardia. En aquest cas, la fotografia principal també per a Puigdemont, però el titular de capçalera és per una advertència econòmica.
Sí, la que ha llançat el Fons Monetari Internacional, que adverteix que la crisi catalana frena el creixement i explicita que el fons preveu que Espanya creixi només el 2,4% per la incertesa política.
Política, doncs, i derivades al marge, avui La Vanguardia situa Barcelona en portada.
Per explicar que la seva alcaldessa Ada Colau anuncia una campanya d'imatge per a la capital catalana, l'Ajuntament intentarà millorar la reputació de la ciutat durant el Mobile.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
En 3 minuts ens han explicat què hi podem trobar avui als diaris, a l'equip de notícies en xarxa edició matí, als diaris de la premsa generalista. Bé, deixem ja el resum de premsa i anem a l'últim apartat d'aquests tres primers que conformen sempre al començament, com és el dels sants, els aniversaris i les notícies, sempre amb la seva corresponent sintonia. I començarem, i ho farem amb el santoral. Avui, en dia 23, ens marca Sant Nil d'Alfons, Sant Armand i Sant Gui, Guiu d'On. Ho veig així, Sant Guiu d'On. Molt bé, doncs suposo que potser hi haurà algú que es digui amb aquest sant, ja és difícil, ja és difícil. Però bé, és el que marca el santoral i és el que ens posen aquí en aquest calendari i bé, doncs, jo els hi haig de explicar. Bé, també a l'escrit ens diu que fins al mes de març el fred pot ser intens, però això convé vetllar per la salut de les carxofes. És durant els primers mesos de l'any quan neix el barrinador dins de la planta. El barrinador és una eruga que forada la carxofera fins a l'arrel. Per fer fora el barrinador, ruixem forces vegades la planta amb aigua sabonosa. Doncs bé, un consell pel camp. És l'escrit que tenim per el dia d'avui. Doncs bé, felicitats als que avui és el seu sant, com també felicitats als que avui és el seu aniversari. Moltes, moltes felicitats amb dos. I també heu de saber els que feu anys que avui comparteixen el mateix dia que vosaltres l'actriu Ariadna Gil, que en fa 49, la cantant presentadora de televisió l'Àngela Carrasco, que ja en fa 67, i l'actual extrem del Bayern de Múnich, l'Arjen Robben, que en fa 34, holandès. Robben, 34 anys. Bé, i a l'apartat de notícies, qui es parlava ara fa un any, quina era una de les notícies que es deien als serveis informatius? Doncs que de divendres i fins avui ha caigut a l'escala 97 litres per metre quadrat. Déu-n'hi-do el que va ploure ara fa un any. Es tracta de la pista de pluja més important des de la tardor del 2013. No s'han produït afectacions importants i el fort onatge tampoc ha provocat desperfectes rellevants. Uns quants litres, no aquests 97, potser és exagerat, però uns quants litres que hagués caigut també ara per aquesta època hagués anat bé, sobretot perquè ja sabem com està la situació en els pantans. Però bé, Déu-n'hi-do el que va ploure ara fa un any. 97 litres per metre quadrat, que ja són litres. I ara fa 5 anys, què passava? També tal dia com avui, que començava les obres per una segona pista de pàdel al Club Tenis L'Escala. El pàdel que, mica en mica, va agafant força i és una, quasi podien dir, obligació a tots els clubs de tennis de tenir pistes de pàdel, perquè hi ha molta demanda d'aquest esport que hem vist com últimament ha anat sorgint, com últimament s'ha anat fent molt popular amb molt de practicants, i podien dir, doncs, que hi ha moment, pot ser que hi ha més gent que juga a pàdel amb un club de tennis, veus més gent jugant al pàdel que passa a vegades jugant al tennis. Abans hi havia l'esquash, doncs clar, l'esquash quasi sempre s'ha de jugar en un lloc cobert, encara es practica, però el que últimament es podien dir l'esport de raqueta de moda és el pàdel. I tot això que van descobrir aquest esport com va començar a jugar a l'Aznar, quasi ni se'l coneixia, quasi el va posar de moda. Molt bé, doncs això és el que es parlava d'aquesta nova pista de pàdel del Club Tenis en l'Escala. I per acabar, el refrany o frase del dia ens diu que boira a la muntanya, pastor a la cabanya. i també sempre, doncs, quasi a vegades clavant la sintonia, però que soni un xip més. Que soni un xip més per donar pas ja a la primera de les cançons que maridaran amb tot el que hem anat explicant. Ella és l'Arrebatos, aquell noi que porta aquella cinta que també va fer l'himne del Sevilla, l'himne del centenari, que ha sigut el que doncs, ha calat més fort a l'afició d'aquest club de futbol, perquè és el que canta tothom en els partits, i quasi l'original, de fet, no hi ha manera que es canti. De fet, podríem dir que al Barça també li va passar el mateix, l'himne del 75è aniversari, que és el que es canta actualment, doncs no era l'himne del Barça, sinó que era un fet especialment doncs, per aquesta efemèria. I això doncs, hem vist que també a algun que altre club li ha passat de trobar un himne que no és l'oficial i que s'ha fet quasi oficial perquè doncs, ha calat bastant entre l'afició. Doncs aquest és a l'Arrebato i una d'aquestes cançons era aquesta Una noche con arte amb les Papa Levante.
Si no fuera por estas cositas, si no fuera por estos momentos, ¿qué sentido tendría la vida si pasamos un kilo de los sentimientos? No te enfades por esto, mi niña. Solo estoy tanteando el terreno. Si te digo te quiero, princesa, es porque lo eres, es porque lo siento.
Cuando tú vengas, nene, yo ya he vuelto. No te pegues más el cuento porque no voy a colar. Nos conocemos ya desde hace tiempo y el disfraz de caballero a ti te queda fatal. Me sé muy bien el cuento de la buena pipa y conmigo te lo tienes que currar.
Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una mirita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, solo quiero poder regalarte una noche con arte. Tengo fama de ser bandolero, doña formalidad no es mi tipo, pero mi corazón es sincero y de enamorado contigo es distinto.
Yo quisiera que fueran verdad las cositas que me estás contando, pero no sé por qué no me fío, me temo que sea solo un arrebato.
Tal vez yo nunca he sido un caballero y el 14 de febrero para mí nunca existió. Pero tampoco soy un embustero y si le digo que te quiero esa es mi única razón. Debes creerme todo esto que te digo, igual que a ti también me late el corazón. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte y una mirita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder con arte y una mirita de amor. Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor.
Vamos a la calle, vámonos a cualquier sitio, acurrúcate si notas que te pega el frío y óyeme. Quiero cantarte bajito al oído canciones de amor.
Nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte, una mirita de amor. Ay, 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 nena, según mi punto de vista te pasas de lista sobre mis intenciones, yo no entiendo tus razones. No, 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 no voy a devorarte, tan solo quiero poder regalarte una noche con arte.
Elles a l'Arrebato, juntament amb aquell grup d'aquelles noies que ja fa temps que ho van deixar, però van sortir amb molta força, amb aquell cada vez que te veo me pongo colorada, aquella cançó que els va donar fama en aquestes noies, que bé, que semblava que tindrien una continuïtat musical, tot i que va ser un grup format quasi allò que es fa moltes vegades per una discogràfica, ja que una de les seves components, el seu pare, tenia relació amb la indústria discogràfica, però no va ser així. Cada vez que te miro me pongo colorada, més o menys anava així aquella cançó que també l'hem posat alguna vegada. Doncs aquesta era una col·laboració que feien amb l'Arrebato. Bé, 11 i 25 minuts, dit tot això, és aquell moment que anem a fer 5 cèntims amb la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Octavi Bono, director general de Turisme, per saber com s'ha tancat el 2017 en matèria turística. També tractaran sobre la influència que han tingut i que poden tenir de cara al 2018 els atemptats de Barcelona i Cambrils o la situació política en el flux de visitants. De tot això en fem 5 cèntims.
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
Catalunya ha tancat l'any 2017 amb més de 19 milions de turistes estrangers, el que suposa un increment del 5,5% respecte a l'any anterior. Avui volem fer 5 cèntims sobre l'evolució del sector i saber si els atemptats de Barcelona i de Cambrils o també la inestabilitat política han frenat el dinamisme del turisme català. Saludem Octavi Bono, ell és el director general de Turisme de Catalunya. Moltes gràcies per acompanyar-nos, benvingut.
Gràcies.
Estem parlant de xifres força bones. Se n'ha parlat de tot el que hem viscut el darrer trimestre de l'any i fins i tot s'han donat xifres contradictòries. Catalunya ha de patir per aquest lideratge en matèria turística?
Sí, d'informació se n'ha donat molta. També n'hem vist molta que tenia una determinada intencionalitat política. S'ha donat informació abans de disposar de la mateixa i, per tant, s'han fet estimacions que no eren certes, però al final, afortunadament, la realitat és tossuda, s'imposa, i el que hem vist és el que vostè doncs, acabava de resumir. Hem tingut un exercici amb un molt bon comportament al llarg dels seus primers 9 mesos i amb una activitat continguda i a la baixa en el darrer trimestre. Coses que són positives d'això, la dinàmica a l'alça que teníem i que s'ha mantingut en la globalitat de l'any salvant el darrer trimestre. I especialment el fet de que haguem crescut d'una manera notable més en ingressos que en persones. Encara estem molt acostumats en general, tots, les administracions, el propi sector, els mitjans de comunicació, a que quan sembla que s'ha de prendre el pols en el sector turístic, ho hem de fer comptant les persones que ens han arribat. Aquests 19.134.000 visitants estrangers que hem tingut al llarg del 2017 i que està molt bé, amb un increment del 5,5%. Però té més importància, naturalment, perquè és allò que genera valor, oportunitats de treball, ocupació, riquesa, el fet de que haguem crescut més en ingressos. 19.050 milions d'euros i un creixement del 9,2% pràcticament. No? I, per tant, el que esperem que sigui el turisme, que sigui un element dinamitzador de la nostra economia, es va produint i es va produint en la direcció que apunta el nostre pla estratègic, que és que siguem capaços de generar més riquesa a través dels visitants que ens arriben.
Perquè l'objectiu quin és? No sé si hi ha marge per tenir encara més visitants. Hi ha ciutats, com seria el cas de Barcelona, fins i tot hi ha hagut debats sobre si cal o no posar límit a les visites dels estrangers. I hi ha recorregut per créixer?
Bé, els objectius són múltiples i estarà bé, si vol que ho fem, doncs que el repassem, perquè precisament són els que donen sentit a la política turística en el nostre país. Em permeto, però, també expressar que, per molt important que és Barcelona, que n'és molt d'important, no tot Catalunya és Barcelona, i que la realitat del país és molt plural, i que en molts altres indrets el que se'ns demana al govern és que siguem capaços de dinamitzar encara més l'activitat turística, perquè per ells encara no significa el que potser potencialment podria arribar a significar. Per tant, les mesures han de ser un punt més quirúrgiques, no? El territori és ample, és plural, és divers, els productes també ho són, els punts de maduresa de la capacitat de gestió dels diferents responsables també són plurals i diversos, i precisament nosaltres hem de saber interpretar-ho adequadament. Segurament a Barcelona l'estratègia, fruit de l'anàlisi que fem sobre la ciutat, ha de portar a un tipus de dinàmiques de redistribució de l'activitat, de distribució dels fluxes, d'un cert control, com vostè també apuntava, però hi haurà altres parts del territori que ens estan demanant que ràpidament siguem capaços d'activar-los perquè veuen en el turisme una oportunitat que no veuen en d'altres sectors.
aquesta realitat de Barcelona i la resta de Catalunya. Era un dels deures que teníem fa uns quants anys, de no concentrar tota l'oferta turística a Barcelona. S'ha diversificat, s'ha desestacionalitzat. Tenim turistes tot l'any?
Bé, l'activitat ja era molt intensa, també en d'altres zones del país, però també molt concentrada. Pensi que en el conjunt de Catalunya, al voltant del 81% de la capacitat d'acollida, és a dir, de les places d'allotjament que posem en el mercat, es situen en els municipis de litoral, comptant també Barcelona i l'entorn metropolità, que també tenen litoral. Però si traguéssim aquest entorn metropolità amb litoral, encara trobaríem a la resta de la costa catalana més del 60% de l'oferta, al voltant del 67% de l'oferta. Per tant, ja hi ha un procés també, malauradament, molt intens de concentració. Hi ha una demanda que demana més uns productes que no pas a uns altres i impulsa, o diguéssim, afavoreix que el desplegament de l'activitat turística es desenvolupi més en aquells llocs on allò que ells esperen trobar doncs, és factible. De fet, a Catalunya hi ha un altre pol en el que l'activitat també queda força intensament concentrada, que seria la zona del Pirineu, i tenim tot un espai central del país on l'activitat adquireix una altra dimensió, així a grans trets. No? La distribució temporal i geogràfica, és a dir, aquest propiciar que l'activitat turística arribi millor a diferents llocs del país i arribi d'una manera més distribuïda, de forma equitativa, al llarg de l'any, segueixen dos dels grans reptes i d'aquells objectius que abans li comentava. I si em diu, escolta'm, i amb això s'ha avançat a poc o molt, doncs honestament no gaire, perquè no és senzill, perquè afortunadament vivim en un país en el que la gent decideix allò que vol fer, suposadament, i això li permet doncs, moure's on i quan li sembla pertinent. En els darrers anys hem anat veient com a Catalunya en el seu conjunt, en quatre mesos de l'any, de juny a setembre, juny, juliol, agost i setembre, venim a desenvolupar al voltant del 47% de l'activitat que es genera al llarg de tot l'any en el país. I això és una proporció força estable que no ha canviat en els darrers anys i on tenim també, com dic abans, un repte, i més que un repte, quasi una fixació de a poc anar-ho revertint.
Estem parlant de turisme estranger, bàsicament. Això vol dir que han d'arribar al nostre país d'alguna manera, exceptuant els nostres veïns més pròxims. La resta, majoritària, venen en avió o potser també en vaixell. Serien les maneres d'arribar al nostre país. Com tenim aquesta distribució de turistes pel territori català?
Ens arriba principalment el conjunt del turisme, perquè no només tenim turisme estranger, també tenim turisme domèstic a nivell català i a nivell espanyol, molt important. Hi ha molt de flux de mercat domèstic, especialment també de la pròpia Catalunya. De fet, si suméssim tot el que activem o tot el que es mobilitza a nivell català i espanyol, pràcticament tindríem una xifra molt similar a la d'aquests 19 milions de turistes, en volum. Hi ha gent que ve diverses vegades. Però bé, està clar que per un país no, que es vol turístic, i pels seus ciutadans, perquè també la connectivitat està al servei de la competitivitat d'un país, ja sigui per aquells que el visiten com per aquells que hi resideixen, doncs els aeroports són infraestructures certament molt importants. I el que hem anat veient en aquests darrers 12 mesos, al llarg del 2017, és que l'activitat ha estat creixent. Hem activat força l'activitat a l'aeroport de Barcelona, no?, amb aquest creixement per damunt d'un 7%, però també a Reus i a Girona, amb increments en el cas de Reus que s'han mogut al voltant del 25%, superant de nou ja el milió de passatgers, i en el cas de Girona, amb aquest 1,9 milions de passatgers, doncs amb un increment doncs, al voltant doncs, d'un 17%. És curiós veure que fins i tot la inflexió que abans li deia que havíem trobat en el darrer trimestre, on l'activitat havia declinat al voltant d'un 4%, no s'ha traduït en la dinàmica dels aeroports. El propi aeroport de Barcelona, en el mes de novembre, creixia un 5%, per citar una xifra, no? O fins i tot els aeroports de Girona i de Reus seguien creixent en aquesta part final de l'any. Aquí també hi ha alguns elements que són certament un repte. En fi, com de lluny està Barcelona de la seva capacitat màxima d'acollida com a aeroport, no?, al Prat, com això s'afronta, com es juga amb els aeroports de Girona i de Reus també com espais alternatius generant un sistema similar al que podem trobar amb d'altres grans ciutats europees, sigui París o sigui Londres, i com es van adaptant aquestes infraestructures. Del govern això fa una mirada molt atenta, però són infraestructures que no gestiona directament perquè la responsabilitat és d'Aena, però certament és un d'aquells aspectes nuclears d'un país que vol ser competitiu en el turisme i en d'altres sectors. No?
Alguaire?
Alguaire enguany ha baixat la seva activitat en nombre de passatgers al voltant d'un 14%. hi havia una programació que el devia de fer créixer en relació als de l'any anterior. Les condicions de boira ha fet traslladar alguns vols tant a Reus com a Barcelona i l'activitat doncs, ha tingut aquesta contenció del 14%. És un aeroport que té també altres utilitats en el camp doncs, d'altre tipus de serveis que els aeroports poden proveir, no només l'activitat comercial, i li han de donar un recorregut més llarg en el temps i no pensar que el trobarem en el nivell doncs, del de Reus o del Girona en el curt termini.
Parlem d'aquest 2018.
Bé, d'entrada, també hi ha l'exercici d'un govern responsable com és el nostre, dir-li doncs, que hem mirat amb molta atenció aquest darrer trimestre i que, per tant, les inquietuds que el sector ens ha traslladat, especialment a l'entorn de Barcelona, doncs les hem calibrat molt i les hem volgut tenir ben diagnosticades i a partir d'aquí també actuar en conseqüència. De fet, aquesta reculada del darrer trimestre de l'any ha vingut força més determinada per la dinàmica de Barcelona i del producte de reunions i dels mercats de major proximitat i de l'àmbit hoteler que no pas de tot allò que és diferent amb això. És a dir, la resta del territori ha tingut tendència a l'alça, el producte vacacional no se n'ha ressentit, els mercats més allunyats no han patit de la mateixa manera i l'oferta extrahotelera, càmpings, apartaments i allotjament rural, doncs tampoc ho ha viscut igual que l'oferta hotelera. No? Més enllà de les opinions i a partir de la informació, què veiem? Doncs, per exemple, veiem que quan analitzem el volum de reserves en vols internacionals cap als aeroports catalans pel primer trimestre, ja hi ha una xifra positiva d'un creixement doncs, del 0,8%. I quan mirem el primer semestre d'aquestes mateixes reserves de vols internacionals cap als aeroports catalans, ja veiem que ja estem a frec del 2% en creixement. Per tant, sembla que aquest període que hem tingut de contenció doncs, ja comença a revertir. Quan analitzem, per exemple, i encara en l'entorn de l'activitat aeroportuària, alguna de les decisions de les companyies aèries, hi ha informació que també ens tranquil·litza. Què hem vist? Doncs hem vist, per exemple, doncs, que Air France, a través de la seva companyia Juny, preveu per aquest 2018 un increment de places del 7%. O que Norwegian, per exemple, per citar una companyia que ens està donant moltíssima capacitat cap als Estats Units, mantenint les seves quatre rutes, però incrementant freqüències i també modificant algun dels aparells amb els que opera, incrementarà un 77% la seva activitat. O hem vist com Level programava un nou vol a Boston, o hem vist com Korean Air incrementava freqüències doncs, amb Seul, o hem vist com Air China les incrementarà amb Beijing, o hem vist fins i tot que companyies com EasyJet, que habitualment s'han focalitzat molt en aeroports principals de ciutats principals, encetarà també una operativa a l'aeroport de Reus a partir d'aquest estiu. No? També hem vist, i és un element que també ens genera un punt d'una certa tranquil·litat, que en aquest cas ja no en un entorn tan urbà, però sí en les destinacions de litoral català, els processos de negociació de res d'aquestes darreres setmanes pel que fa contracte cara a l'exercici en 2018, darreres setmanes o mesos, s'ha fet amb una certa tendència a l'alça els preus. Aleshores, aquests són els indicadors o la informació que compartim amb el sector, intentant, després donar-hi una mica de detall, respondre al que vostè deia, penso que podem afrontar el 2018 amb un punt de tranquil·litat i de confiança.
Agraïm a Octavi Bono, director general de Turisme de Catalunya, que ens hagi vingut a explicar com ha anat i com s'espera aquesta nova temporada turística. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè per l'invitació.
5 cèntims. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Eren els 5 cèntims que ens portava la Montse Hidalgo, aquesta secció de divulgació econòmica, avui parlant de turisme amb Octavi Bono. Bé, donem pas a la música i aquesta vegada la Luz Casal diu que no me importa nada. Doncs bé, si a ella no li importa res, doncs intentarem que a nosaltres ens importi alguna cosa.
Acerca del amor y del deseo.
Luz Casal amb aquest i no me importa nada amb aquest tema de Luz Casal, arribem a les 11:41 minuts i és aquell moment que la Sandra Balaguer ens porta gent amb valors. Avui ens dona a conèixer la Fundació Bona Nit a través d'aquesta conversa amb el seu president, Antoni Coll.
En xarxa.
Valors a l'alça.
Des de l'any 2006, la Fundació Bona Nit s'ha convertit en una solució pas anomenat Sense Sostre a Tarragona. Persones que no tenen llar, que busquen feina o que es troben en condicions cròniques de pobresa a causa del temps que fa que malviuen en aquesta situació. Durant tots aquests anys, gairebé 1.900 persones han passat per aquesta entitat. Per conèixer de més a prop aquesta realitat i també l'associació, avui conversem amb l'Antoni Coll, ell és president i fundador de Bona Nit. Antoni, benvingut al programa.
Hola, moltes gràcies.
A tu per atendre'ns. Moltes vegades, Antoni, parlem del Sense Sostre de Barcelona, però a vegades ens oblidem de la resta de Catalunya. A Tarragona en concret, que és on actueu, quants Sense Sostre hi tenim?
Bueno, pot ser que siguin uns 60 o 70, de Sense Sostre. És difícil la comptabilitat. En vam fer una de comptabilitat que va donar uns 50, però hi té que haver algunes persones més, que, clar, depèn de com se compten, també, perquè amb alguns estan en cabanyes a vora el riu, que en realitat tenen un sostre, però són sostre de canyes i algun toldo, però en realitat es pot parlar d'això, entre 50 i 70 són les persones habitualment que estan a Tarragona sense sostre.
De quin perfil de persones estem parlant? Són gent de la pròpia ciutat? Són persones que han estat, potser, víctimes de la crisi?
Però la majoria són de fora. De Catalunya n'hi ha aproximadament un 20 o 25%. I el de més són de la resta d'estat o també de fora, sobretot de l'Europa de l'Est i del Marroc o dels països del Magreb.
I quines són les seves condicions? Com han arribat a aquesta situació?
Bueno, la majoria són homes, un 90%, són de mitjana edat i han arribat a aquesta situació normalment perquè hi ha hagut una ruptura familiar, o han perdut el treball, o s'han tirat a la beguda, i algunes vegades ha començat la cosa amb la ruptura familiar, d'altres ha començat amb la beguda, en fi, mai se sap exactament en cada cas com ha començat, però sí que sempre hi ha algun d'aquests tres factors, si no més d'un.
Antoni, tu ets el fundador d'aquest projecte. M'agradaria demanar-te per què personalment vas decidir actuar davant d'aquesta realitat. Què et va empènyer?
Doncs, bueno, jo he estat 20 anys director del diari i durant aquells anys, naturalment, m'havien arribat moltes coses respecte a aquestes situacions, però la que em va determinar, és, i a més va coincidir en el moment en què vaig deixar la direcció del diari, va ser precisament la mort d'un pobre, el Vendrell, per un dia de molt fred, que dormia al carrer, i davant de la mort d'aquell indigent, llavors vaig escriure un article al diari demanant a la Societat de Tarragona que s'impliqui en buscar una solució amb això perquè no torni a passar un cas com aquest. Hi va haver una resposta molt positiva, començant per la primera persona que es va posar, diguéssim, en mans de l'Olga, que va ser el que llavors era el cap de l'oposició, Josep Félix Ballesteros, i després ha esdevingut alcalde.
A la Fundació Bona Nit, de fet, teniu un conveni amb dues pensions de Tarragona per poder oferir un sostre a algunes d'aquestes persones. Com s'organitza la Fundació
sí.
i quin tipus d'acollida els oferiu?
Sí, tenim tres llocs actualment. Un alberg, que ens va cedir la Fundació Obra Pia Montserrat, que és un alberg que hi cap 20 persones, hi ha 20 llits. Són llits individuals, hi ha 20 llits. Després hi ha dos pensions que en aquest moment tenen 5 a cada una, o sigui, són 10, més dos 20 són 30, i algun llit suplementari que a vegades posem, o sigui, normalment uns 32 llits. Són dos que cada dia oferim durant tot el temps aquest de més fred, durant els mesos, sobretot els 4 mesos de més fred. Doncs, i després quedem amb els 20 durant l'estiu. Doncs el que els oferim és, a part del dormir, ja que els acollim de les 9 de la nit fins a les 9 del matí, que és tots hores, estan amb nosaltres, i primer arriben, se'ls dona un sopar, estan veient la televisió, que sí, fins que dormen, i després ja, fins a les 9 del matí, en què llavors passen a un lloc que és de Càritas, que es diu Cafè i Caliu, que tenim un conveni amb ells, i els donen l'esmorzar. Després també tenen un dinar, també una entitat que es diu Formació i Treball, que patrocina l'Ajuntament, i de manera que durant el dia tenen coberts, com a mínim, dormir i els metges. Després també se'ls renta la roba, se'ls fa assistència psicològica, i se'ls atén tot el millor que es pugui.
Jo, però és una oferta, com bé deies, temporal, centrada en aquests 4 mesos de fred, sobretot.
Sobretot aquests 4 mesos quan tenim 32 llits, però després, durant tot el resto de l'any, tenim 20 llits, també. No en tenim tants perquè hem volgut, sobretot, a l'hivern, perquè és quan més necessitat hi ha, però també a l'estiu, perquè ningú li ve de dormir al carrer si pot dormir bé en una casa, no?
Des de Bona Nit, Antoni, gestioneu el projecte, però de fet estem parlant d'una bona coordinació que hi ha també entre institucions, entitats i ciutadania a Tarragona en concret.
Sí.
És la clau de l'èxit?
Sí, és la clau perquè nosaltres sols no podíem fer. De fet, la Fundació Bona Nit, totes les despeses que té, que són abundants, perquè nosaltres tenim, per exemple, 5 persones amb nòmina per poder fer això, i tenim moltes activitats, hem de comprar coses, etc. Però tenim la sort que primer, hi ha institucions com el mateix Ajuntament i Diputació que ens ajuden. Sobretot tenim una de 25 a 30 empreses que anualment ens ajuden i després un centenar de particulars que també col·laboren. I a part de tot això, llavors tenim convenis amb, per exemple, el Banc d'Aliments, Filigrana, que és de Càritas i proporciona la roba, i d'altres entitats d'aquestes que ens van molt bé. I després també podem recaptar molts fons a través d'iniciatives. Per exemple, ara hi ha hagut una de l'equip de patinatge del Nàstic, o hi ha un dels fondistes de Tarragona que fan la carrera de Sant Silvestre, en fi, el Club Lions, el Club Rotary, en fi, moltes entitats que fan, o perquè organitzen un sopar o una cursa, doncs, bueno, ens va molt bé perquè si ho fan caràcter benèfic, són fons que ajuden a consolidar el projecte nostre.
Dins d'aquesta xarxa tan ben teixida, trobeu a faltar implicació d'institucions públiques davant d'aquesta realitat?
Bueno, les institucions públiques fins ara trobàvem a faltar la Generalitat, però des de fa un parell d'anys ja està col·laborant també la Generalitat, de manera que ara ja en aquest sentit estem millor. I de sub, sí que volem agrair les aportacions que ens fan, sobretot des de l'Ajuntament i de la Diputació, també d'altres entitats, per exemple, algunes empreses químiques, el Port de Tarragona, etc. No? Però és un projecte que intervé molta gent, ja dic, almenys unes 40 entitats, persones, empreses, a part de les particulars.
Sí. I a l'altre cantó de la balança, Antoni, a tema conscienciació ciutadana, també en falta o no? On hem millorat? De... Conscienciació ciutadana.
Cada vegada n'hi ha més per això. Sí, perquè hi ha moltes persones que s'adrecen a nosaltres perquè quan troben una persona amb una acera o amb un banc d'un parc i no saben què fer perquè no saben si donar-li algun euro o no, però tampoc saben què en farà de l'euro, etc. Llavors pensen, quina és la solució perquè aquestes persones puguin estar acollides. I llavors, com que nosaltres som la referència aquí a Tarragona en el tema de donar llits, doncs pensen en nosaltres i cada vegada són més els que ho fan així. Ara, per exemple, hi haurà dia 4 de febrer un concert al Teatre de Tarragona que organitza el Club Rotary, però és també per conscienciar molta gent i s'espera que hi vagi 700 persones, doncs, i que col·laborin també amb això. De manera que cada vegada hi ha més consciència de que d'alguna manera s'ha d'ajudar a les persones que estan sense sostre.
Ens anotem, doncs, aquesta data, 4 de febrer, aquest concert a Tarragona. Antoni, abans de deixar-te marxar, m'agradaria recuperar una dada que donàvem al principi de l'entrevista, aquestes gairebé 1.900 persones que des de 2006 han passat...
Ara en són moltes més, perquè sí? això ho més comptàvem amb les pensions. Amb l'alberg i tot, són unes 5.000 i escaig, algo més de 5.000, les persones. Que són uns 500 cada any que acollim ara.
Doncs déu-n'hi-do, quines xifres.
Sí, ha pujat molt això, perquè això és una dada anterior que vam publicar amb algun follet, però actualment estem amb unes 5.000, ja, més de 5.000, les que hem acollit.
Esperem que no hagin augmentat a grans passes any rere any. Antoni Coll, president de Bona Nit, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i molt bona feina.
Pues gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Antoni Coll, gent amb valors, que ens parlava d'aquesta entitat que s'anomena Fundació Bona Nit, del que ell és president. Molt bé, doncs continuem i, com sempre, després d'una secció ho maridem com si fos un vi amb un plat amb música. Bé, i... la música d'aquesta que sempre diguem, que intentem que sigui de la bona i que intentem que així ho sigui, com aquesta de... Anem a recordar un dels èxits de Víctor Manuel i Ana Belém, amb aquesta La Puerta de Alcalá.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
La Puerta de Alcalá, Víctor Manuel Belém, aquell recital, aquella colla de recitals que van fer tots dos conjuntament, també en va sortir un treball discogràfic, i aquesta cançó dels que va arribar als llocs, primers llocs de la llista d'èxits de la seva època. 11:57, la setmana passada començàvem una secció, aquella de la... aviam si ho diré bé, perquè la setmana passada em vaig equivocar amb el mot, vaig dir Quinxalla i era Quincalla, l'endivinalla de la Quincalla. Aquesta secció que ens presentava la setmana passada la Judit Covenya i que la tindrem cada dimarts. Bé, i com el dimarts passat doncs, va quedar un mot, diguem així, per solucionar, doncs suposo que ara seria el moment doncs, de donar aquesta solució. Avui doncs, fem la presentació d'aquest capítol de les càpsules l'endivinalla de la Quincalla i cada càpsula, doncs, com explicàvem, més ben dit explicava la Judit, s'acaba amb un repte i que convida els oients a acabar aquell rodolín que es va deixar incomplet dels rodolins de la Catalina Albert. La setmana passada parlàvem dels bons i mals feiners i l'endivinalla que havien deixat a mitja era de qui nit passeja de dies, i la resposta correcta és que qui de nit passeja de dies ronsella. Ronseja. Qui de nit passeja de dies ronseja. Bé, ara pareu bé l'orella que passarem al segon capítol de l'endivinalla de la Quincalla i també amb un repte per als oients. L'escoltem.
L'endevinalla de la Quincalla, una producció de Judit Covenya Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Es lamentava així Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'endevinalla de la quincalla us proposa recuperar-les. Avui parlarem de com és o no és la gent.
De xafarderes i xafarders n'hi ha en tots els carrers.
Quants en teniu al vostre?
El qui sigui malcarat, si te li gires d'esquena, no li has de veure el posat.
Això és pura estratègia, per